El 2023 a Ràdio Capital. Política.
El 2023 ha estat un any molt marcat per la política, a nivell comarcal, sobretot per les eleccions municipals, una jornada que va canviar el panorama polític a diversos municipis del Baix Empordà i en què va destacar la baixada d'Esquerra Republicana a la comarca. És el cas de grans municipis com Palafrugell, la Bisbal o Palamós. A Ràdio Capital van fer una gran cobertura d'aquestes eleccions, amb 10 debats electorals previs i més de 70 entrevistes a candidats i candidates, també amb el programa electoral en directe el 28 de maig i un especial informatiu amb motiu de la Constitució dels Ajuntaments el 17 de juny. De seguida en parlarem. Però després de les municipals van arribar també les eleccions generals espanyoles el 23 de juliol. En aquest cas, a Ràdio Capital també van fer un debat electoral amb els partits que es van presentar per Girona. Ara és el moment de repassar tot el que ha donat de si aquest any en l'àmbit polític al Baix Empordà. Com dèiem, una de les claus per entendre aquest 2023 a nivell polític van ser les eleccions municipals del 28 de maig. Al Baix Empordà hi havia 131 llistes repartides entre els 36 municipis de la comarca. Els grups amb més presència eren Esquerra, Junts, PSC i Tots per l'Empordà en aquest ordre. Tots ells amb moltes propostes per fer i coses a dir. És per això que durant la campanya electoral Ràdio Capital va emetre més de 70 entrevistes a candidats i candidates de la comarca, entre els quals hi havia alcaldes que es tornaven a presentar, com ara Carles Motes de Sant Feliu de Guíxols.
Jo crec que el que hem pogut fer des del govern de Sant Feliu de Guíxols aquest darrer mandat ha sigut consolidar un projecte de ciutat. A pesar de les dificultats de la pandèmia, del Glòria, i ja sabeu que aquest ha sigut un mandat molt, molt difícil, perquè ens ha condicionat a tots, sobretot el tema de la pandèmia, que hem estat 2 anys on no hem pogut executar tots els projectes que volíem. Però sí que hem pogut marcar la línia d'un projecte de ciutat en el qual la cultura esdevé un dels eixos referents.
O Enric Marquès, de la Bisbal d'Empordà.
Jo crec que nosaltres, una diferència respecte a algunes de les candidatures de la Bisbal, nosaltres treballem pel municipi, ens estimem la Bisbal, jo hi he nascut i he viscut gairebé menys els anys que vaig estar estudiant fora i he viscut tota la meva vida, i tenim clar que per anar endavant hi hem d'anar tots junts i veure què és els interessos del conjunt de la població.
Però també vam parlar amb candidats que estaven a l'oposició o que no s'havien presentat abans. És el cas de Marta Arcas, alcaldable de Santa Cristina d'Aro, per Guanyem Santa Cristina, des del carrer.
És molt important escoltar la ciutadania. Crec que des d'aquest govern no s'ha arribat a escoltar a la ciutadania perquè han fet, torno a dir, entre cometes, la seva, no? S'ha retallat la veu. S'han fet imposicions, per exemple, una imposició que s'ha fet, que la ciutadania això li ha fet molt de mal, és el porta a porta. El porta a porta nosaltres estem a favor de fer-ho, però com s'ha fet, no estàvem a favor.
Així doncs, un seguit d'entrevistes amb les quals vam aconseguir fer una fotografia de totes les candidatures del Baix Empordà. Però això no és tot, perquè a part de les entrevistes individuals, els partits també van tenir l'oportunitat d'explicar-se als debats electorals de Ràdio Capital. Un dels més tensos va ser el de la Bisbal d'Empordà, sobretot perquè molts partits van acusar el fins llavors alcalde Enric Marquès de descuidar la neteja dels carrers, és el que deien Òscar Aparicio del PSC i Xavier Dilmé de Tots per la Bisbal.
I que per tant el que falta, jo crec que són primer partides pressupostàries, si no fem cada any una partida pressupostària de voreres, asfaltatge, manteniment en general i enllumenat, és evident que sense partida pressupostària i fixa i que sabem que hi podem comptar cada any, poca cosa farem.
He anat a fer un vol als parcs infantils, hi ha unes herbes de mig metre, es pot anar a Santa Llúcia, els marges estan fets un desastre, les herbes s'estan apropiant de la ciutat, els parterres de Josep Irla són un desastre, etcètera, etcètera.
Un altre dels debats més intensos va ser el de Pals. Els 3 candidats van xocar quan es van tractar, per exemple, el tema del Vial Nord. En parlaven Carles Pi, de Pals Esquerra, Sergi Brull, de Junts, i Marisol Pérez, de Coalició per Pals.
A mi em sorprèn el que diu la polèmica amb el Vial Nord. Diu, de gent de plataformes, estic d'acord, gent de plataformes que, per cert, moltes estan en el seu partit. I la manipulació, i ho dic clarament, la manipulació que s'ha fet amb el Vial Nord.
El que no pot ser és tenir una connexió amb una circulació que ja està consolidada, circulant a través d'un camí rural. No, jo de veritat, és el tema de la polèmica que hi ha del Vial Nord, no entenc Tu parlis amb qui parlis, amb la gent de Pals, veïns de Pals, ningú entén la problemàtica.
I en el cas de Palamós, un gran tema durant tota la campanya electoral va ser el projecte del nou hospital comarcal, que era una de les grans preocupacions dels partits. A part d'això, també va haver lloc per les crítiques de l'anterior mandat d'Esquerra. Des de la CUP, Alexandre Wells va dir que havia estat el govern de les excuses. I Teresa Ferrer, de Som-hi per Palamós i Sant Joan, va dir que no hi havia hagut ni rigor ni lideratge.
Però sí que hi ha la percepció una mica que ha sigut el govern de les excuses, no? Que s'han anat posant excuses, i una d'elles podria ser la Covid, i que no creiem que hagi sigut un govern eficient, ni tampoc ha treballat el consens que al principi de la legislatura pregonava amb la majoria absoluta que tenia.
Considerem que ha estat un govern ineficaç i inoperatiu. No s'han pres decisions, no hi ha hagut lideratge, no hi ha hagut rigor, no hi ha hagut gestió.
En total, Ràdio Capital va emetre 10 debats electorals amb els candidats dels principals municipis del Baix Empordà. I finalment, el diumenge 28 de maig, va arribar el moment d'anar a les urnes. Unes jornades d'eleccions sense problemes destacats a la comarca, però que va acabar amb sorpreses i grans canvis a alguns ajuntaments del Baix Empordà. A Ràdio Capital ho vam seguir en directe en un programa especial durant el qual vam explicar, per exemple, que Begur, l'alcaldessa Maite Selva, havia aconseguit millorar els seus resultats respecte al 2019. Sempre per Begur i Esclanyà va guanyar força en detriment de Junts per Begur i Esclanyà Esquerra, de Joan Manel Laureiro, que va quedar relegada com a quarta força al consistori amb un regidor. Va ser una de les sorpreses de la nit, especialment perquè el candidat de Junts per Begur i Esclanyà, Joan Manel Laureiro, va anunciar que faria un pas al costat després dels mals resultats. Ho va avançar precisament al programa especial de Ràdio Capital.
Si com a persona, diguem-ho així, responsable que em sento, un ha d'assumir, diguem-ho així, les victòries i les derrotes. En aquest sentit, aquesta baixada en vots tan substancial només pot significar que sí, que evidentment jo he de donar un pas al costat i he de deixar, diguem-ho així, que el grup es torni a, diguem-ho així, enfortir amb una altra proposta que millori, evidentment, la que hi ha ara en aquests moments.
Loureiro va admetre que la proposta del seu partit per les eleccions no havia estat l'encertada i per això considerava que calia un canvi de lideratge en el grup. El cert és que la baixada de vots d'Esquerra va ser generalitzada a molts punts del territori. A la Bisbal, Esquerra va guanyar les eleccions però va perdre els suports i es va quedar només amb 4 regidors, els mateixos que van aconseguir els socialistes i que més tard costaria l'alcaldia a Esquerra. Una situació similar a Palamós, on Lluís Puig va tornar a guanyar, però aquesta vegada sense majoria absoluta. Va aconseguir 5 regidors de 17 i Puig va haver de pactar per arribar a l'alcaldia. I finalment, una altra patacada important d'Esquerra va ser a Palafrugell. Els republicans van passar dels 7 regidors del 2019 a 4 aquest any. Una baixada també a favor dels socialistes, que van sumar 2 regidors. I una altra de les grans sorpreses de la nit van ser els resultats de Santa Cristina d'Aro. Tots per Santa Cristina d'Aro, tots Empordà, de Josep Xifra, va guanyar les eleccions per majoria absoluta. Va obtenir el 42% dels vots i 7 regidors. I van enviar la fins llavors alcaldessa Lourdes Fuentes d'Esquerra a l'oposició amb només 2 regidors. En una entrevista posterior a Ràdio Capital, Xifra va admetre que no s'esperaven aconseguir la majoria absoluta.
Vam quedar tots en xoc. O sigui, és un resultat que no ens esperàvem. Sabíem, o pensàvem, o deduíem que faríem bon paper, perquè, bueno, així es palpava pel poble, no? La gent tenia ganes d'un canvi.
I a part de Santa Cristina d'Aro, també va haver majories absolutes a altres municipis. És el cas de la CUP a Verges, que va tornar a imposar-se àmpliament per sobre de Junts i Sumem. D'aquesta manera, Diana Canals es va convertir automàticament en alcaldessa de Verges. I canviant de tema, el 28M també va suposar l'entrada de Vox a alguns ajuntaments de la comarca. Els d'extrema dreta van aconseguir representació en els 3 ajuntaments en què es presentaven: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Palafrugell i Palamós. Van aconseguir un representant a cadascun dels ajuntaments. L'entrada d'aquest partit va coincidir també amb la desaparició de Ciutadans als consistoris. D'entrada, en aquestes eleccions hi havia pocs municipis on es presentés la candidatura de Ciutadans en comparació amb les anteriors eleccions municipals. Un dels municipis on sí que es van presentar, però no van aconseguir representació, va ser Santa Cristina d'Aro, amb la candidatura de Cristina Rossell. Tot i que es podria creure que el transvasament de vots de Ciutadans cap a l'extrema dreta podria ser causal, el politòleg Andreu Paneque va dir que no és així. Durant el programa especial de Ràdio Capital, Paneque va dir que no són partits assimilables perquè Ciutadans es defineix com un partit liberal i, en canvi, Vox no té por d'anomenar-se partit d'extrema dreta.
Les propostes són totalment diferents i per mi, això són tres passos més que fan que no sigui el mateix i no podem, de cap de les maneres, comparar una cosa amb l'altra, que no vol dir que estigui legitimant els posicionaments de Ciutadans, però de totes, Vox és una altra posició.
Malgrat que, com dèiem, alguns ajuntaments van acabar el 28M sabent ja qui seria el seu alcalde, molts altres van haver de pactar. Alguns pactes van ser relativament previsibles, com el de Sant Feliu de Guíxols, entre Tots per Sant Feliu i el PSC, que ja havien pactat en l'anterior mandat, un pacte que va convertir a Carles Motes en alcalde per tercer mandat consecutiu. En canvi, hi va haver altres pactes molt més inesperats. És el cas de Calonge, on l'alcalde Jordi Soler de Junts va pactar amb el PSC i amb el PP. Soler va defensar que el pacte era la continuació de la línia engegada amb els dos partits d'ençà de la moció de censura del 2020 a Calonge.
Tota aquesta sintonia que hi ha hagut i aquest treball que s'ha fet comú no s'ha fet pensant jo sóc d'aquí, jo sóc d'allà, sinó pensant en el que havia de sortir la feina i havia de sortir tot. I afortunadament així ha sigut i la bona sintonia hi ha estat en tots els membres del govern, llevat en el seu moment amb el seu Botella, que no va entendre el que era un equip. Però a part d'això és molt important que comencem nova legislatura, però no la comencem de zero, és a dir, no hi ha una posta a punt, sinó que senzillament la mateixa inèrcia ja va funcionant. La casa ho agraeix, els tècnics de la casa ho agraeixen, els tècnics també tenen coneixement de qui són els seus polítics i això és molt important de cara al funcionament d'un ajuntament.
I a la Bisbal, després de dies de negociacions, el PSC, Junts i Tots per la Bisbal van pactar per fer fora Enric Marquès, Esquerra, de l'alcaldia. Les tres formacions van pactar l'anomenat Pacte del Canvi en clau de ciutat. Així, el socialista Òscar Aparicio es convertia en alcalde de la Bisbal. Un pacte que va provocar molta polèmica. Des d'Esquerra van lamentar que Junts no volgués pactar amb ells i preferís donar l'alcaldia al PSC abans que la llista més votada. I des de la CUP, que també formava part de l'equip del govern anterior, també van carregar contra els socialistes. En un comunicat van qualificar el partit de soci de la dreta espanyola més rància. Tot i això, Aparicio va defensar el pacte. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, Aparicio justificava dient que els tres converteixen objectius per millorar el municipi.
I precisament aquests resultats és el que ens porta a nosaltres, doncs, intentar fer un pacte amb els altres grups que hem estat conformant l'oposició, que és Tots per la Bisbal i Compromís Junts per la Bisbal, perquè tots hem estat, doncs, aquesta legislatura manifestant els mateixos problemes que tenia l'Ajuntament. Hem fet al·legacions conjuntes a les ordenances fiscals, en els pressupostos, i de fet hem tingut una postura molt similar en els grans aspectes socials de la ciutat. I per tant entenem, doncs, que no s'entendria que haguem participat tots tres parlant del canvi i ara, doncs, no féssim com a mínim una exploració de les possibilitats de veritat de fer el canvi. Tenim la possibilitat, sumem, nosaltres en tenim quatre, Junts Compromís en té tres, per tant serien set, i dos Tots per la Bisbal, serien nou, o sigui majoria absoluta. Per tant, nosaltres deixem aquesta porta oberta. No hem estat mai de fer línies vermelles a sigles, per tant no tenim res en compte ni d'Esquerra ni de CUP, però és evident que les polítiques socials, les polítiques econòmiques, siguin municipals o siguin de tota la població, són molt diferents i, per tant, entenem que el nostre pacte prioritari és amb els dos grups que he mencionat abans.
I a banda de les alcaldies, un altre aspecte destacat de les eleccions del 28M era veure què passava també amb l'EMD de l'Estartit. L'entitat havia estat envoltada de polèmiques en els últims mesos per la mala relació i intercanvis de retrets entre l'antic president de l'EMD, Francesc Ferrer, i l'Ajuntament de Torroella. Mesos abans, fins i tot, hi havia hagut denúncies entre les dues administracions. Doncs bé, les eleccions també van provocar canvis a l'Estartit. La formació de Genís Dalmau, l'Estartit Som Tots, va guanyar en força. En canvi, la formació del fins llavors president, Francesc Ferrer, va passar a ser la tercera força política. Un fet que sembla que ha permès millorar la relació entre l'EMD i l'Ajuntament. Fa poques setmanes, de fet, l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, i Genís Dalmau van signar el nou conveni per regular les competències i el règim econòmic entre els dos ens locals durant el mandat. Els dos van reconèixer que començaven una nova etapa per deixar enrere els litigis i recuperar la bona entesa. De fet, Colomí va parlar de restablir ponts, el diàleg i arribar a acords. I poc després de donar per acabat el procés electoral del 28 de maig va arribar un anunci que va deixar amb la boca oberta a tota Espanya. Pedro Sánchez, el president espanyol, va convocar eleccions a ple estiu, el 23 de juliol, unes eleccions generals que també han marcat aquest any a nivell polític. A Ràdio Capital van poder sentir les propostes dels partits que es van presentar a Girona, un debat que va girar al voltant de la gestió de l'aeroport de Girona, la mobilitat i el model turístic i econòmic, entre altres. Sobre aquest últim tema, de fet, hi va haver disparitat d'opinions entre els partits. Des del PDeCAT, Pol Pérez deia que hi cal un model que no estigui basat només en el turisme. I, en canvi, la cap de llista del PP per Girona, Concepció Barai, demanava més suport als empresaris.
El que tenim clar des del PDeCAT és, evidentment, que Catalunya no és un país de només sector serveis i gironines tampoc és només unes comarques de sector serveis, sinó que també tenim indústria i que això va relligat també amb el que dèiem de l'educació. Hem de fer un model FP dual que ens pugui lligar amb el teixit realment empresarial, no només turístic.
Doncs el que s'ha de fer és reduir burocràcia, no ficar els pals a les rodes, és possiblement el primer pal a la roda que es troba qualsevol persona que vol muntar una empresa. S'ha de donar ajudes directes, s'ha de fer la tarifa zero d'autònoms perquè el primer any puguin tirar endavant, se'ls han de millorar les cotitzacions i s'han de gestionar bé els fons europeus perquè fins ara no han arribat a la petita i mitjana empresa per desenvolupar els seus projectes.
Tot plegat va derivar en unes eleccions en què el PSC va guanyar àmpliament a Catalunya, els socialistes van obtenir 19 diputats, mentre que Esquerra i Junts es van quedar amb 7 cadascun. I a Espanya, a mode de resum, va guanyar el PP, que va obtenir 137 diputats. Tot i això, el bloc de dretes del PP i Vox no van aconseguir sumar la majoria absoluta. Això va obrir la porta a Pedro Sánchez, que va aconseguir pactar amb sumar el PNB, BNG, Coalició Canària i, sobretot, Esquerra i Junts. Un acord, el dels socialistes amb els partits independentistes, que ha derivat en la famosa llei d'amnistia. Una llei polèmica que durant setmanes va provocar que la dreta espanyola de Madrid sortís al carrer a protestar i que encara porta cua. Serà, sens dubte, un dels temes del que encara sentirem a parlar i molt durant el 2024. I ara sí, més enllà de les eleccions, al Baix Empordà han passat més coses destacables pel que fa a la política. Sobretot, hi ha hagut algunes polèmiques que han marcat la gent de la comarca. La primera va arribar en ple estiu, uns dos mesos després de la constitució dels nous ajuntaments. A la Bisbal d'Empordà, el nou segon tinent d'alcalde, Xavier Dilmé, va causar polèmica després de criticar durament el pregoner de la Festa Major en una publicació al seu compte personal de Facebook. Dilmé va titllar el pregoner Juan Cas Rosés de retrasat. Això després que, durant el pregó, Rosés critiqués l'església per tenir un teatre abandonat al mig del poble, va dir, i també carregués contra el propi Dilmé per una publicació que el regidor havia fet dies abans. Va criticar la cantant Amaral per ensenyar els pits durant una actuació. Xavier Dilmé també va escriure que el pregoner havia dit bajanades grolleres. La publicació es va viralitzar ràpidament i des de la CUP van demanar la dimissió del regidor. Els anticapitalistes van dir en un comunicat que Dilmé no té dret a ficar-se amb les entitats bisbalenques que es deixen la pell a fer la festa. En el seu moment, Ràdio Capital va intentar posar-se en contacte amb el regidor per saber també el seu punt de vista, però no va voler fer declaracions. I l'altra segona gran polèmica de l'any ha passat a Palamós. En aquest cas, el protagonista n'és l'alcalde d'Esquerra, Lluís Puig. Tot plegat va començar a finals de setembre, quan l'alcalde va esvair els dubtes que hi havia sobre el misteri per una multa interposada a un vehicle no logotipat de la policia local el setembre del 2021. L'alcalde va admetre, dos anys després, que ell acompanyava com a copilot el seu regidor, Alfons Bartolomé, el dia que un radar de trànsit els va multar per anar massa ràpid. Fins llavors, l'alcalde havia dit que no recordava si ell havia estat en el vehicle o no en el moment dels fets. Un dubte que es va resoldre arran del procés judicial que va permetre despixelar la fotografia del vehicle i veure les cares dels qui hi anaven. Puig va assegurar que en cap moment volien amagar els fets. El vehicle va ser enxampat circulant a 111 km per hora en un tram de 80. L'alcalde va voler deixar clar que segurament feien servir el cotxe per algun aspecte relacionat amb la seguretat del municipi.
El que sí vull deixar clar és que segur que estaven fent alguna tasca relacionada amb l'àrea. Mai s'ha utilitzat aquest cotxe en què no sigui una tasca relacionada amb l'àrea de seguretat i mobilitat i, per tant, a la part de no ser el conductor, amb el regidor en aquell moment devíem anar a fer alguna visita de les moltes que fèiem.
Tot aquest afer va amenaçar el govern en minoria d'Esquerra i el PSC. Els grups de l'oposició, Som i Junts, la CUP i Vox, van començar a parlar de dimissió i d'impulsar una moció de censura després que l'alcalde descartés dimitir. Ho explicava a Ràdio Capital la cap de l'oposició i regidora de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Teresa Farrés.
Les trobades han anat bé perquè coincidim en una cosa tots els grups municipals en aquest moment, i és que l'alcalde ha de dimitir. Ara portem 10 dies des de que tots demanem la dimissió de l'alcalde. En aquests 10 dies l'alcalde ha confirmat en mitjans de comunicació que no té intenció de dimitir. Per tant, en aquest sentit, doncs, les converses van bé, però en aquests moments encara doncs, no hi ha res concretat.
Malgrat tot, al final tot es va arreglar per l'alcalde de Palamós. Junts per Catalunya es van oferir entrar al govern municipal per superar la situació de bloqueig que deien que s'havia generat arran de l'afera de la multa, i així ho van fer. La coalició de Junts, Esquerra i PSC va sumar majoria amb 11 regidors i van firmar la pau. I amb això arribem al final d'aquest resum de l'any polític, un any intens, marcat per les eleccions municipals i també les espanyoles. Caldrà veure ara com evoluciona tot plegat l'any que ve, i a nivell comarcal començar a veure també si els nous equips de govern compleixen amb el que van prometre durant la campanya electoral.